tema va ser gravat en dues versions. La més exitosa, aquesta que hem sentit, és aquesta que va ser llançada com a senzill, i la segona versió, anomenada Country Honk, es va incloure a l'àlbum Let It Bleed. Anava a dir jo això. El 2004, la revista Rolling Stone la va situar en el nombre 116 de les 500 millors cançons de tots els temps.
Molt bé. I ara anem a un altre tema. Sentirem una cançó del disc Gold Head Soap dels Rolling Stones, ja de l'any 73. Anem a sentir la cançó Do, 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 Do.
Doncs hem sentit aquest tema du-du-du-du del disc Goat's Head Soap dels Stones, produït per Jimmy Miller amb Decca l'any 73. Anem avançant. I també escrita per Jaggery Richards. El tema parla de dues històries. La primera és una història real de l'assassinat d'un xicot per part de la policia de Nova York, que el va confondre amb un atracador. Avui en dia també confonen els colors.
Sí,
també,
sí, sí, sí.
I la segona és la d'una nena de 10 anys que va morir al carrer per sobredosi de droga. Una miqueta els Stones, doncs, també amb aquests drames socials, no?
Aquest tema va aconseguir el número 15 de la llista nord-americana. I per contextualitzar una mica el moment aquest, el novembre del 72, la banda es va traslladar als estudis Dynamic Sounds de Kingston, a Jamaica, per gravar aquest disc, el Goat's Head Soap. L'àlbum representa un canvi de direcció respecte a les anteriors publicacions i reflexa l'ambient musical d'aquell moment on ressorgia el soul i una mica el funk. Aquest va ser l'últim àlbum on el productor Jimmy Miller va treballar amb els Stones, ja que amb els 5 anys que va estar amb la banda treballant va desenvolupar una gran addicció, com no, a les drogues.
Sí, senyor, així és el que dèiem abans, aguanta el ritme de Richards i Jagger, saps? Si puedes.
I ara passem a un altre tema, en aquest cas del disc It's Only Rock and Roll, i va sentir Ain't Too Proud to Beg.
Toma, tema que a mi em recordava la Motown, com t'estava dient ara, i però no, això són Rolling Stones i el tema es diu Ain't Too Proud to Beg, del disc It's Only Rock and Roll, produït per The Glimmer Twins amb Decca l'any 74. Aquest disc és el 12è de la banda, 12è del 74, i és l'últim dels Stones abans de la partida de Mick Taylor com a membre i compositor. La producció del disc corre a càrrec de Glimmer Twins, com hem dit, que és el pseudònim que utilitza Richards i Jagger per a produir-se a si mateixos. I l'àlbum té un so molt més rocker que l'anterior, que s'inspirava més en el soul i el funk, com ja hem comentat.
Sí, aquest disc, It's Only Rock and Roll, és un disc de pur rock and roll clàssic que reflexa el so d'aquells anys 70. Va aconseguir el número 1 a les llistes tant d'Estats Units i el número 2 a les llistes angleses. I sentirem ara un altre tema, en aquest cas passarem a l'àlbum Some Girls, publicat el 78 per Decca Records i produït pels The Glimmer Twins, o sigui Jagger i Richards, i sentirem el tema Beast of Burner.
Burn, my back is broken, but it's a hurt. al voltant de la mitjanit no ens limitem a parlar de la història del jazz. Feim història. Al voltant de la mitjanit. El programa de jazz d'IB3 Ràdio, dissabte a mitjanit, amb Ferran Pereira.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Menorca a 45 revolucions.
I'm the burning bush.
Doncs seguim aquí a Menorca 45 Revolucions, aquest programa temàtic musical on a Kenneth Santos i jo mateix, Narcís Colomer, us posem una miqueta de musiqueta punxada en vinil per si no teniu son, doncs pugueu ballar sobre el llit una miqueta. I avui estem parlant dels Rolling Stones i acabem de sentir She's So Cold, d'aquest 16 disc dels Stones anomenat Emotional Rescue, produït per The Glimmer Twins amb Rolling Stones Records l'any 1980. Ojo, Rolling Stone Records.
Sí, aquí ja van veure on estaven els doblers, no?
Tothom acaba igual fent el seu propi segell, no?
I això que deies que punxava en vinil ha quedat bastant retratat en aquest tema perquè ha saltat una miqueta.
Sí, no ho havia comentat i ha saltat una miqueta bastant. Però bueno. I a principis dels 80, perquè ara ja estem a la dècada dels 80, els Stones estaven acomodats dins del paper de grans estrelles del rock i com a conseqüència d'aquest fet, aquest disc es va situar per si sol en els llocs capdavanters de les llistes de vendes, però artísticament es considera molt per sota de les possibilitats creatives que tenien aquesta banda.
Sí, perquè es fa una idea de com estaven els Stones en aquella època, com anaven de sobrats. Aquest disc el van gravar durant el 79, van estar primer a Nassau, a les Bahamas, després van estar a París i al final el van acabar a Nova York, perquè vegis que allà on els hi venia de gust anaven i gravaven uns temilles i tornaven. Com veiem, pues això, que no reparaven en gastos. Anem observant també que es mouen pels diferents estils musicals i aquí ja s'apropa una mica al so vuitantero, no?
Totalment.
Que després van venir uns quants àlbums també una miqueta més fluixets. Aquest àlbum també va ser el primer que es va gravar un cop el senyor Keith Richards va ser indultat per un càrrec de possessió de drogues a Toronto, on li havien caigut uns 4 anys de presó i que hagués canviat d'una manera substancial la carrera de la banda.
Sí, saps, com veiem la banda també, com totes les bandes que estem tocant bàsicament, estan envoltats de polèmiques vàries. Crec que l'únic que no hem tocat que estigués així envoltat de polèmica de psicotròpics i coses d'aquestes eren el Simon & Garfunkel, no?
Bueno, segur que algú deu haver por ahí, segur que algú. Seguirem ara amb un altre tema, en aquest cas d'un disc del 81, Tattoo You dels Stones, i anem a sentir Waiting on a Friend. Doncs hem sentit aquest The Waiting on a Friend del disc Tattoo You dels Stones, produït pel The Glimmer Twins amb Rolling Stones Records l'any 81. Aquest tema es va llançar també com a senzill de l'àlbum, aconseguint prou un ressò internacional.
I va ser composat per Jagger i Richards durant les sessions de gravació del disc Goat's Head Soup del 73, però en aquell moment no tenien lletra i només la música, només tenien la música i aquest excel·lent solo de saxo a càrrec del senyor Sonny Rollins, també màquines. I Jagger més endavant va crear una lletra d'alabança cap a l'amistat entre els membres del grup, de tots els que han anat passant en els anys de carrera dels Rolling Stones, i és potser una de les lletres més amables i carinyoses del compositor. O això és el que buscava aconseguir Jagger, segons explica a una entrevista realitzada a la revista Rolling Stone.
Doncs molt bé, i ara passem a la segona secció del programa.
La influència destacada.
Doncs ja tenim aquí la influència destacada, que avui farem una influència destacada...
Una mica diferent,
sí.
Sí, perquè sempre, fins al moment, totes les influències destacades que estem fent són una mica anglosaxones, crec. Sempre hem anat a buscar grups doncs, americans, anglesos, o bàsicament... Anava a dir un altre grup d'un altre país, però és que crec que bàsicament posem americans i anglesos.
Sí, bàsicament.
I avui hem pensat, caramba, doncs crec que farem una petita aproximació ja cap a les Espanyes... I veurem una mica quina és la influència que ha tingut aquesta banda, els Rolling Stones, sobretot amb grups espanyols de principis dels 60 o finals dels 60. I bàsicament també per introduir un futur programa.
Doncs crec. Sí, és un programa que tenim pensat, que és molt, serà bastant curiós. Anirem a buscar, bueno, això, a fer un repàs, no?, dels 60, què va passar durant tota aquesta època gloriosa del rock i del pop. Aquí a prop, no?
Jo crec que estarà molt bé aquest programa. Suposo que serà cap al final de una mica de la temporada, però ja ho veurem. En primer cas, sentirem, si vols, un... quin tema, que acabo de mirar ara. Un tema de Els Bravos, que és un grup espanyol, tema Black is Black, que no és seu, però bueno, igualment el posarem, i va ser editat per Columbia l'any 66, i sona així. We'll be right back.
hem sentit aquest Black is Black, sí, de Los Bravos.
Sí, senyor. Tema. I m'agrada pensar que aquesta és la banda sonora amb la que vam ser procreats, la nostra generació, ho saps, això,
ostres,
no?
Ostres, pues sí, segurament més d'un, eh?
Home, jo crec, bueno, crec que segur que sí.
Més d'un.
Vull dir que gràcies als Rolling Stones, saps? Perquè també van ajudar a que estiguem en aquest món.
Sí, home, és el que comentàvem abans, de tots aquests grups espanyols als 60, evidentment també van ser molt influenciats pels Beatles i per altres grups anglesos i americans, però bueno, sí que una mica seguien aquesta, bueno, la formació era molt similar i intentaven,
sí,
fer aquesta
estètica també,
estètica,
i
el so. I anem a passar a la segona influència destacada d'avui, un altre grup espanyol, en aquest cas els mítics Brincos, i anem a sentir un dels meus temes preferits d'ells, que es titula Mejor.
La ràdio autonòmica de les Illes Balears. Passió per la mar. Un programa per saber tot allò que passa a les aigües de les illes. Tant si ets un entès com novell, tens el teu lloc, sempre i quan siguis una apassionada del món. Enrola't a Passió per la mar. Diumenge a les 9 del matí amb Pedro Guasp i Laura Marquès.
Aquest dissabte serem al Parc Vit explicant-vos totes les activitats que allà s'hi faran amb motiu de la Fira d'Internet. Farem una tertúlia amb especialistes de social media, xarxes socials i empreses que es dediquen al desenvolupament de la tecnologia web 2.0 i l'intercanvi de continguts generats pels usuaris.
Balears fa ciència amb Enric Colat. A IB3 Ràdio, dissabte a les 11 del matí. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Menorca a 45 revolucions.
It's not one of those. Talking about the midnight shadow. Did you see me jump bedroom door? I'm called a hit and run raver in anger, or just a night shark chip and toe. Oh, shoot a man, brain bell, gender.
Doncs estem acabant aquest programa de Menorca 45 revolucions a IB3 Ràdio. Ja comença a ser una mica tardet. Hem sentit un directe dels Rolling Stones. La cançó que hem sentit se diu Midnight Rambler. Està composada per Jagger i Richard. I aquest directe va ser produït per els Rolling Stones i Glyn Johns, que era el seu enginyer de so en aquell moment. I què dir, si acabo d'escoltar una mica l'essència d'aquest grup, no? Que comença amb un rock, se'n va amb un blues, torna un rock i acaba fent el que vol, bàsicament, sí, amb una harmònica.
Un tema prou llarg, però que va una mica per tot arreu.
No, bastant impressionant. Aquest directe va ser també editat per Decca i fantàstic. Bueno, fins aquí hem arribat amb aquest programa del Rolling Stones. No ens ha donat per més, perquè no tenim més temps.
I perquè els amigos van... Bueno, encara avui en dia segueixen traient discos, o sigui que imagina't.
No, està clar que aquests... Bueno, encara no sé quan els hi deuen quedar, espero que molts anys, però bueno, ja ho veurem. I què fem? Anem a l'última secció del programa?
Pues venga, som-hi doncs.
Paraula de mite.
Doncs acabem d'entrar, ara sí, a l'última secció del programa, paraula de mite. I avui començarem amb unes paraules de mite. En tenim dos, com sempre. Una de més catxonda per mi que l'altra, tot i que l'altra té un bon tema. I la primera, si vols, la llegeixo jo.
Vinga.
Perquè és una mica llarga avui, i diu així. Diu, Jagger va venir a mi després de Satanic Majesties, que és un disc que van treure, i em van dir que aconseguiríem un nou productor. em va dir, aconseguirem un americà. Jo vaig pensar, oh Déu meu, el que em faltava. No penso que el meu ego pugui suportar que algun paio amb sang yanqui vingui aquí i em digui com ha de sonar el Rolling Stones. Així que li vaig dir a Jagger, escolta, conec algú, sé que hi ha un productor a Anglaterra que és fantàstic, només ha produït un àlbum, amb, de fet va ser el primer àlbum que havia de treure amb Traffic. Diu, és un noi agradable i crec que no ho pot, que ho pot fer de conya. El seu nom és Jimmy Miller, que com hem dit és aquest productor que va tenir que deixar la banda una mica al cap de 5 anys perquè ja el tio era yonqui, bàsicament. I Jagger, Jagger el va conèixer, en Jim Miller, i li va donar la feina. I la primera cosa que va fer Miller, mentre això ho està dient, mentre s'està rient el personatge que està explicant aquesta paraula de mite, el primer que va fer Miller va ser acomiadar-me, ja que ell tenia a Eddie Kramer, que era un enginyer de so, i naturalment volia el seu propi enginyer, el seu home de confiança. Aquesta petita història, no sé si s'ha entès, però bueno, el protagonista és en Glyn Tomlin-Jones, que és era l'enginyer de so del Rolling Stones fins que va entrar aquest productor, i jo crec que és oportú fer una petita paraula de mite, un sortint d'aquests personatges tècnics de so, o de llums, o backliners, el que vulguis, que estan allà ajudant els grups, aquests grans grups, a triomfar, i que normalment no són protagonistes en cap lloc.
I aquest home, pare, era enginyer de so de molts artistes, no?
Sí, de fet, diu, bueno, el tio com explicava això anava rient, per què? Doncs bàsicament perquè aquest home va ser enginyer de so d'entre d'altres, dels Stones, els Beatles, els Who, Led Zeppelin, Eagles, Bob Dylan, Linda Ronstadt, The Band, Eric Clapton, els Clash, Steve Miller Band, Small Faces, Fairport Convention, per exemple, si acabo de dir.
Déu-n'hi-do.
Tot una de grupazos on en Glyn Tomlin-Jones va contribuir, no, amb la seva feina, a que triomfessin. I quina música posarem? Doncs mira, he escollit el Apple Scraps de George Harrison, és un senzill editat per Emi l'any 71, i produït per ell mateix, per Harrison, i com no, el nostre amic Phil Spector, que fa temps que no sortia.
Home, ja
tocava. I per tant, jo crec que podem passar a escoltar el tema.
You're sitting there, seeing the passers-by all stir, like you have no place to go. But there's so much they don't know about the apple scrub. You'll be stood around the ears, see my smiles and touch my tears. How it's been a long, long time, and how you've been on my apple scrub. Apple scrubs, how I love you, how I love you. Oh,
Doncs hem sentit aquest Apple Scruffs de George Harrison, editat per EMI l'any 71, produït per ell mateix i l'amic Phil Spector. I la segona paraula de mite.
Com diu la segona paraula de mite? Te la deixo fer tu també, caramba, va, que t'agrada molt.
Bueno, diu així.
Així vaig preparant el disc.
Sí, és que és un pirata aquest home. Bueno, doncs diu així. Kate Richards, clar, és tímid, introvertit. És molt simpàtic realment. També pot ser un desastre, però si està amb el seu humor normal, és grandiós. En canvi, si es troba amb mal humor, no pots mantenir el teu bon humor perquè t'han deixat dominar la onda del lloc en el que es troba. Cosa que, bueno, veient-lo ja, una mica podies intuir-ho. I això ho diu l'amic Stevie Wonder.
Hombre, ojo. Grande.
I, de fet, què? Provem el tema o explico, diem, que sentirem?
Bueno, fiquem el tema. Amb aquest gran tema acabem el programa d'avui, aquest Uptight de Stevie Wonder, publicat com a èxit del segell Motown l'any 66 i que va significar el primer hit d'aquest pedazo d'artista com és l'Stevie Wonder.
Sí senyor, que no ens ha arribat per fer només un programa de Stevie Wonder, però
ja l'hem tocat amb la Motown,
això és veritat.
I bueno, això mateix, amb aquest tema ens despedim d'aquest programa que hem fet avui del Rolling Stones. Si voleu sentir aquest o altres programes, sabeu que podeu entrar a la pàgina web de IB3 Ràdio, buscar Menorca 45 revolucions i allà escollir el programa que voleu sentir.
Sí senyor, i arribat a aquest punt només queda dir bona nit, salut i cançons.
Bona nit.